Tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Gràcies, Carlos, i així com si no vols, el dilluns va passant amb tot el bo i el dolent que porten els dilluns. A mi és un dia fantàstic, en tot cas, en aquest cas coincideixo amb l'opinió del Carlos Herrera. El cap de setmana m'avorreix soberanamente. Bé, a aquestes hores ja està ben introduït el dilluns. Benvingut a la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, sóc el José Miguel Cruz. Estic encantat de parlar amb vosaltres i amb la reflexió de que alguna cosa està passant i alguna cosa està a punt d'esclatar a l'educació. És la sensació d'una bomba de rellotgeria que tard o d'hora esclatarà, tard o d'hora se'ns esclatarà la cara i d'aquellos vientos estas tempestades. Bé, l'informe que va presentar fa tres dies el sindicat USTEC, doncs no és una cosa bona. És una cosa que ja sabíem, és a dir, ho he llegit i no sorprèn a ningú, no sorprèn absolutament a ningú, perquè és una cosa de la que hem parlat i molt aquí, fins al punt de ser passats, però no oblidem que estem parlant d'un dels pilars del nostre present i del futur. I ja no només de nosaltres, que com podem dir nosaltres ja ho tenim tot fet, a certes edats ja t'eduques i estudies per diversió fins i tot, però sí dels nostres fills i dels nostres nets, sí, de les generacions que se'ns tiren a sobre. Bé, alguna cosa està passant en l'educació. De fet, un de cada tres docents, i entre d'altres uns quants titulars que deixava aquest informe, insisteixo, un informe que no sorprèn, perquè ja sabíem que passava, però que constata el que ja passava, és a dir, oficialitza amb dades el que ja teníem a sobre de la taula. I un dels titulars destacats de tot això és que un de cada tres docents es planteja deixar la professió per malestar la feina. Això és com a mínim crida l'atenció, com a mínim. Que un de cada tres professors digui que m'estic plantejant deixar-ho, quan, en principi, no oblidem que seria una d'aquestes professions de vocació. És vocacional, té un punt igual que metge, infermera, són professions molt, molt de vocació en aquest cas, no? Per això sorprèn, el sindicat ha fet una enquesta amb 10.400 mestres i professors i aquestes causes doncs entrarien, per exemple, una altra de les qüestions, excés de burocràcia i desgast psicològic. És una qüestió que el malestar docent a Catalunya augmenta per moltes qüestions, ja més enllà fins i tot de les dades, que és que les dades ja també, quan parlen informes PISA, etc., doncs estem parlant d'una situació que com a mínim preocupa. I la gran pregunta que continuem fent, i que aquesta sí que sorprèn, i encara sorprèn, és: per què quan les coses veus que no van bé, que veus que la cosa no tira, que veus que quan parles amb professors, quan parles amb els sindicats, quan parles amb la gent que està a la trinxera, no, tots diuen el mateix, que no tira, que no funciona, que és un sistema que no acaba de funcionar, que no està ben implementat, que hi ha errades, per què no es fa marxa enrere? Per què no s'admet un error? Per què no s'admet un error? Ens hem equivocat, volíem fer-ho bé, però no ha sortit bé, no era el que pensaven, i anem a canviar. Per què? Per què? Perquè les persones que han de decidir aquestes coses no tenen, o tenen poca idea de docència, o tenen poca idea d'educació. Almenys això, aquest comentari el faig basant-me en tot el que ens has explicat, per exemple, les vegades que hem parlat amb el portador del sindicat USTEC, del secretari ASPEC, perdó, de professors de secundària, el Xavier Massó. Per què? No s'entén, clar, no s'entén. És una cosa que no s'entén. En una empresa, quan una cosa falla, tot i que hi havia molt bona voluntat, mira, ens hem equivocat, hem d'endarrerir perquè si no ens enfonsem. Aquí no. Curiós això, eh? En parlem d'aquest informe que ha presentat USTEC i sobretot amb aquest titular, un d'aquests de tres professors disposat a deixar la feina, entre altres coses. En parlem amb la Iolanda Segura, que és portaveu nacional d'USTEC. Iolanda, bon dia, benvinguda.
Home, molt bon dia.
Et dic una cosa, quan s'ha publicat això, d'entrada a mi no m'ha sorprès, perquè ja es veia venir, no?
Sí, no és una cosa que de cop i volta...
Diguis, oh, doncs, sorpresa!
Oh, no, sorpresa, no? Sí, mira, la prova és que portàvem... portem uns quants anys de conflicte en el món educatiu, de que hi ha diferents focus a l'educació o diferents focs cremants en l'educació, no? Pues els mals resultats que hem recollit ara, en les diverses proves, no només les PISA, sinó totes les proves que es van fent últimament no són per tirar coets. Després, pues mira, tot el conflicte que vam tenir laboral amb la conselleria Cambrai, del conseller Cambrai, doncs que va fer sortir als carrers doncs, amb la majoria del col·lectiu, almenys en les 5 vagues que vam fer després d'una mesura que va tirar endavant el Cambrai, lo del calendari, però que va ser el cúmul de tot plegat. No? Diguéssim, anem arrossegant un malestar en els centres educatius que es va incrementant, no? I ja l'última qüestió que ha fet saltar les alarmes és aquesta manca de professorat per cobrir totes les places que hi ha als centres, que això és una cosa doncs, que totes les conselleries noves que han anat entrant han anat mostrant la seva preocupació al respecte, però no posen cap, diguéssim, cap mesura per revertir aquesta situació.
Llavors, i no es posen mesures per una qüestió econòmica, per supostos, de que no saben per on agafar el problema?
I de voluntat, perquè no totes les qüestions que fan, no, que provoquen el malestar tenen a veure amb el pressupost. Per exemple, quan nosaltres parlem de que s'ha de derogar el decret de plantilles i el decret de direccions perquè realment generen un malestar tant a dintre dels centres com... Bueno, diguéssim, com a fora, per dir-ho d'alguna manera, perquè a l'hora de cobrir les places en els centres també tenen una repercussió molt negativa, no? Perquè es fan a dit, perquè això genera també malestar, genera competència entre el professorat, genera, diguéssim, també que moltes direccions utilitzen aquest recurs per manipular el personal, no? De dir, si tu no fas el que t'estic dient jo, l'any que ve aquí no treballaràs, no? I fins i tot et faré una proposta de no continuïtat. Aquestes amenaces, aquestes... no, fa que imposin i que s'elimini la democràcia als centres i això genera també molt malestar.
Jo et sento una mica malament ara.
Sí,
ara perfecte.
Millor,
Sí, ara perfecte. Sí.
Perfecte. Bé, doncs el que deia. Llavors, això nosaltres ja ho venim anunciant des de fa molt temps, ho venim, diguéssim, denunciant també i traslladant a la conselleria i sempre ha sigut aquesta manca de voluntat, la causa de que no s'estirin endavant aquestes mesures.
Clar, a part de tot això, un dels motius, a part dels salaris, que és una de les qüestions, també és el desgast psicològic i l'excés de burocràcia. A mi, de tot això, el desgast psicològic és una d'aquestes qüestions que em semblen més difícils, més... El no ser materials, en aquest cas, em semblen les més difícils d'afrontar, possiblement, no?
Bé, és que, mira, ara amb això del desgast psicològic, el decret de plantilles i el decret de direccions provoquen un desgast psicològic, perquè és el que deia jo, o sigui, que un 45% dels docents valorin la seva salut psicològica com a dolenta és que és fort i, per tant, aquest és un punt que fa que hi hagi un desgast psicològic. També, a l'hora d'afrontar-te segons quin alumnat tens a l'aula, no? Que evidentment que tenim molta diversitat, parlem de l'escola inclusiva, però aquesta escola inclusiva no té recursos i suposa que tu t'hagis d'enfrontar doncs, a una tipologia, bueno, tipologia o una diversitat d'alumnat que no sempre hi pots fer front, perquè doncs, hi ha alumnat que necessitaria especialistes que l'atenguessin, no? Que tens masses alumnes i no pots estar, evidentment, per tots ells, perquè és que són massa, són massa alumnat i amb aquesta complexitat que dic. I a més, a vegades l'alumnat pot arribar a ser agressiu, no hi ha uns protocols que es derivin d'aquestes situacions, perquè nosaltres ens trobem cada vegada més docents que estan de baixa mèdica doncs perquè han rebut agressions de l'alumnat i ningú posa cap mesura ni els ajuda. I evidentment aquests docents arriba un moment que diuen mira, jo deixo la professió per això, no ho suporto més. No? Entre moltes altres coses. I el volum de feina que tenim a sobre. El volum de feina, que tu te'n vas a casa i tens la sensació de que no has acabat la feina i que te'n queda molta més i sempre és aquella diguéssim, aquest poc marge de desconnexió,
sí.
No? Que fins i tot al cap de setmana tu estàs pensant que tens aquella feina encara a fer, igual inverteixes el cap de setmana a fer-la, els dies de cada dia plegues i encara t'emportes feina a casa. Això ni està ben valorat, ni està pagat, ni continuar d'aquesta manera.
Clar, però algú està posant pedres, és a dir, per construir alguna cosa nova? És a dir, s'està posant, intentar posar solució, dic, bé, almenys una intencionalitat d'arreglar les coses?
No, és el que dic, que de moment no hi ha aquesta voluntat de posar res sobre la taula, i per això també nosaltres ens vam plantejar de fer aquesta enquesta, perquè sempre se'ns demanen, dades, no? Quan tu els hi traspasses aquest malestar, et diuen, com si fossin tres casos puntuals, i tu els dius, no, és que és una cosa bastant generalitzada, són quatre casos, no? I per això vam dir, mira, anem a fer una enquesta i recollim com estan els docents a l'aula, fem tota una sèrie de preguntes, que això en aquesta elaboració vam comptar amb l'ajuda de persones professionals, i a veure què passa. I ara només hem traslladat la primera part de l'enquesta. Encara ens falten dues parts més que entren en altres qüestions més enllà. Una d'elles, per exemple, és el tracte amb l'alumnat, no? No hi ha... Ara nosaltres això és un missatge per dir, ara ja tenim les dades i ara potser hem de fer alguna cosa, no? A veure si aconseguim algun pas endavant, com a mínim, per revertir, començar a revertir aquesta situació, perquè ara és una situació que és crítica. Un 36% del professorat és una situació crítica, però no és irreversible.
Doncs, Iolanda Segura, portaveu nacional del sindicat USTEC. Escolta, moltíssimes gràcies per comentar amb nosaltres aquest informe, molt amable.
Moltes gràcies a vosaltres.
I aquest és l'informe i aquesta és la situació. No és irreversible, però és això com el canvi climàtic, no? Que sabem que passarà, però ningú fa res del tot. No s'acaba d'endreçar la cosa, encara que, mira, algun passet es fa. Potser es fa més amb el canvi climàtic que no pas amb l'educació. De seguida parlarem, ja que estem amb el tema educació, hi ha una cosa que es desprèn, perquè els joves estudien i els joves fan carreres i els joves tenen passions i il·lusions, en aquest cas. Hi ha un informe del Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, del qual es desprèn que el 23% de les persones joves que treballen a Catalunya ocupen llocs per als quals estan sobrequalificades. O sigui, tenen una titulació molt per damunt del treball que estan desenvolupant, o el que estan fent, el que estan portant a terme. De seguida en parlem de tot això, i en parlem aquí, Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
A Barcelona,
totes
i tots
decidim.
Decidim si volem una nova pista de bàsquet al barri.
O un rocòdrom.
Decidim que cal millorar l'entorn de la nostra escola.
Aquest 2024 decidim en què invertir els pressupostos participatius a la nostra ciutat. Fins al 29 de novembre, entra i fes les teves propostes a decidim.barcelona, Ajuntament de Barcelona.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguars 64. Informa't al 93 568 57 33.
¿Se ha preguntado alguna vez cuánto vale un baño o una cocina de porcelanosa? Venga a comprobarlo a Cerámica San Andrés. ¡Se sorprenderá! La exposición más grande de Barcelona, con los últimos modelos expuestos. Cerámica San Andrés, en Plaza Mossèn Clapés 2-3 de Barcelona, 93-345-5102. Parking cliente en nuestras instalaciones. Y ahora le descontamos el IVA en cada compra.
Guarda recuerdos con canciones de Mocedades o de Los Panchos. Pues ahora puedes disfrutar de los dos artistas en un mismo concierto el próximo 25 de noviembre en el Teatre Apolo. Venta de entradas en teatreapolo.com. Mocedades y Los Panchos en concierto. Te esperamos.
Flexicar.
Flexicar, muy flexi, muchos cars.
En Flexicar.
COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
L'informe Joventut i Subocupació, elaborat en col·laboració amb el Consell Nacional de la Joventut de Catalunya i presentat pel Consell de Treball Econòmic i Social de Catalunya, desprèn i diu que pràcticament el 23%, és el 22,7%, però deixarem en 23 per no liar-nos, el 23% de les persones joves que treballen a Catalunya ocupen llocs per als que estan sobrequalificades. És a dir, estan fent entrepans a un bar i tenen una titulació universitària de química o expert físic, que igual m'ho invento, perquè els físics estan molt, molt buscats en aquest cas. Però bé, seria un exemple, no? Però també penses, carai, igual és que la joventut avui en dia, la societat està generalment molt ben preparada, està molt ben preparada, molt ben titulada, llavors fins i tot, igual estic dient una bajanada, és normal que hi hagi un percentatge de joves que estiguin en llocs de feina perquè estan sobrequalificats. És veritat, això. És veritat. Però és una qüestió també, possiblement, de coordinació, sobretot entre universitats i empreses. És una qüestió d'orientació laboral. Cap on anem? En parlem d'això i intentem mirar una mica i analitzar aquest informe i aquesta sobrequalificació dels joves pel lloc de feina que desenvolupen amb la Olga Lasaga, que és membre de l'Observatori Laboral de la Universitat Abat Oliva-Ceu. Olga, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Olga. Com m'he d'aprendre aquest informe? Com s'ha d'enfocar?
A veure, mira, jo per començar miraria també l'altra part, que és que el 77% estan ocupant posicions per les quals tenen una titulació o una formació adequada.
Olga, comencem bé. Aquest enfoc positiu m'ha agradat. Molt bé, molt bé.
No, ho dic perquè, clar, moltes vegades aquests missatges més negatius, doncs també a la joventut, que es mouen en un context que moltes vegades no porta molta, molta esperança, no?, de dificultats, doncs no deixa de ser un gra més o una pedra més a la motxilla i cal també fer la reflexió contrària. I més enllà d'això, igualment, a veure, un 23% és considerable, no? O sigui que realment sí que ens trobem en una situació que caldria millorar. Això és evident.
Sí, però clar, a mi no sabia com agafar-ho perquè penso, habitualment, la immensa majoria dels joves es treuen un títol, fan carrera universitària, molts tenen aquestes aspiracions. Llavors arriba un moment que el mercat laboral no pot absorbir tanta titulació, no? O sigui que és normal, o a mi ho sembla, no sé si estic faig un enraonament correcte.
Sí, sí, jo també estic alineada amb aquest pensament. Realment el que crec que es produeix és un desajust entre el sector educatiu i el sector productiu, perquè cada vegada a les universitats doncs, van oferint universitats i en general el sistema educatiu, no? Doncs més titulacions, dobles titulacions, un munt de màsters. Clar, moltes vegades això doncs, és el que dius, no? El jove, ostres, que interessant, o home, voldria fer aquest grau, però hi ha aquest doble grau que potser doncs, em dona més avantatge, mira, m'esforçaré i surto amb dos graus, després d'aquest màster. I això moltes vegades no té un reflex directe amb les necessitats del sector productiu. I aquí es produeix aquest desajust.
No sé si continua aquesta... Perquè darrerament sí que es volia anar de la mà del sector empresarial i el sector, sobretot, de la formació professional per intentar corregir això que estàs explicant.
Sí, sí, sí. Potser en l'àmbit de la FP, de la formació professional sí que és on s'ha avançat més, de cara a crear titulacions que ja tenen una entrada directa en el mercat de treball. Però en l'àmbit de les universitats sí que existeix potser una oferta molt, molt, o sigui, molt interessant, però que moltes vegades després no té un encaix
real, directe. No? Directe real, i real, exacte. En les necessitats del mercat.
Això mateix, exacte. Jo estava pensant més en aquest àmbit universitari que no pas en el de la formació professional, que és veritat que s'hi ha treballat molt. Llavors, sí que és cert que de vegades ens trobem amb gent que té, pues, això, doncs, màsters i tal, i que al final, doncs, a vegades per determinades ofertes de treball, fins i tot, té que deixar de posar alguna cosa, perquè diu, ui, és que potser el que estan demanant aquí, que m'interessa, però si veuen que tinc tanta formació, potser em descartaran com a conseqüència d'aquest efecte, no? Sí. I aquí és on, bueno, doncs es produeix aquest desajust. Sí que és cert que, d'altra banda, home, tota aquesta formació que tens sempre és un actiu. A lo millor en un moment donat no estàs treballant exactament del que has estudiat o de la formació que tens, però això no vol dir que això no et serveixi i pugui ser un impuls per un següent pas.
D'acord, no, o sigui que... és a dir, tots els coneixements que has adquirit no caduquen, és a dir, els tens
mateix
allà per un present i per un futur, no?
Exacte, exacte. Que clar, en el fons, doncs aquests informes el que fan és una foto en un moment donat. En un moment donat, doncs la realitat és aquesta. Però tu, com a individu, el fet d'haver adquirit aquests coneixements, encara que en aquest moment, en el teu lloc de treball, no els estàs posant en pràctica, aquests coneixements són un actiu que tu tens i que segur que et donaran possibilitats o et permetran resoldre situacions, enfrontar-te a problemes que... si no els haguessis fet, doncs a lo millor no sabries com enfocar-ho. I sempre s'ha de veure en aquesta mirada d'actiu i també de cara al recorregut professional, no? Que potser no s'ha de tenir una mirada tan immediatista i pensar en un mig llarg termini, que això pot acabar encaixant en el futur professional.
Creus que possiblement empreses i realitat del mercat laboral haurien de també agafar-se de la mà, com s'ha fet amb l'AFP, amb el mercat universitari, em refereixo, amb els estudis universitaris?
Totalment, totalment. Jo crec que és indispensable, perquè també part per l'empresa, tota aquesta quantitat de títols que hi ha, moltes vegades tampoc entenen què és el que realment, amb què s'està formant aquestes persones, no? Que tenen una titulació tal o que tenen un màster amb no sé què, realment això què significa? No estem parlant de les grans empreses i tal, que tenen gent experta, recursos humans, sinó l'entramat normal d'empresa que tenim a Catalunya, a petita, mitjana empresa, que de vegades diuen, escolta, és que realment això què significa, no? Això que una persona que té això, realment què sap fer? Què m'aportarà a mi? Llavors, veritablement, el treballar més conjuntament, el donar més informació, el que fluís més en aquest àmbit també ajudaria molt.
Doncs Olga Lasaga, membre de l'Observatori Laboral de la Universitat Abat Oliba Feu, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Gràcies a vosaltres.
Doncs ja veieu, és la qüestió que tenim. És una qüestió de que la sobreocupació, sobrequalificació, se m'ha quedat la paraula aquí clavada, sobrequalificació, és una qüestió, i a vegades suposo que són aquestes peces que darrerament, possiblement, la universitat també hauria d'anar de la mà d'empreses, no sempre. Però bé, la vocació sempre per davant. Això és el que haurien de fer joves. La vocació sempre sobre la taula. Va, que de seguida parlarem de curiositats. De seguida tindrem aquí amb nosaltres a l'Alfred López, el nostre divulgador científic, per, sobretot, una frase feta que segurament sonarà. Ser pájaro de mal agüero. Ho he dit alguna cosa? Mira, és un pájaro de mal agüero. Este pájaro es un pájaro de mal agüero. Sabeu d'on ve aquesta expressió? Doncs de seguida l'Alfred López ens ho explicarà. Pero si quieres deshacerte de la grasa y perder peso, pues pásate a la operación del plan 1-2-3 y en solo 3 semanas pierdes de 4 a 7 kilos y más de 3 centímetros de volumen y ofertón. 3 test, el detox, la lipo y la drena y el gen adelgazante, que son gratis con tu plan 1-2-3. Oye, que no son batidos el plan 1-2-3, ¿eh? No, que sigues comiendo. Y Enriqueta nos va a explicar cómo conseguirlo. Enriqueta, ¿cómo estás? Yo he empezado ya por lo que viene con el plan 1-2-3, ¿eh?
Me parece genial con la gran promoción que nos viene hoy con el plan 1-2-3, que además el plan es la clave para transformar tu cuerpo rápidamente adelgazando, eliminando la grasa, el exceso de líquidos, la celulitis, la barriguita, porque además es drenante, nos deshinchamos y potenciamos el metabolismo y la digestión. Y, Cruz, sin tener que matarnos en el gimnasio, sin tener que hacer dietas difíciles. Ah. Y conseguimos bajar de peso y nos baja el azúcar, el colesterol y la hipertensión, con lo cual el cuerpo estará muchísimo más ligero y en 3 semanas, como tú bien has dicho, que perderemos de 4 a 7 kilos.
Así es el poder para adelgazar del plan 1-2-3, que es único para sentirte bien por dentro y por fuera, y es apto para todo el mundo, para hombres, para mujeres, para todas las edades, con registro sanitario y además hecho con ingredientes naturales, clínicamente respaldados a base de plantas, minerales y vitaminas. Vamos a pautar las 3 semanas. La primera semana, Enriqueta, vamos a limpiar con los sobres de piña.
Sí, ellos nos ayudan también a eliminar grasa, a eliminar las toxinas, depuramos, reducimos la ingestión de alimentos y en esta semana es que ya perdemos 2 kilos y bajamos 2 centímetros de volumen.
La segunda semana vamos a renovar con los sobres de naranja.
Que son pura fibra, son prebióticos, mejoramos la digestión, combatimos el estreñimiento, bajamos barriguita y perdemos 2 kilos más en esa segunda semana.
Y la tercera semana es el momento del control de peso y vamos a pasar ya a las cápsulas.
Son cápsulas captagrasas, nos bloquean además la absorción de carbohidratos, nos reducen el apetito porque son saciantes y nos quema la grasa de día y de noche, ¿no? Y en esas 3 semanas que pasan muy rápido, pues hemos perdido de 4 a 7 kilos. Así que si quieres informarte sin compromiso, si quieres tu plan 1-2-3, solo tienes que llamarme 650-51-52-53, porque te llevas la gran promoción que ha dicho Cruz al inicio, el gel caliente adelgazante de regalo, más los 3 test, la detox, la lipo y la drena, que sí, que te viene gratis con tu plan 1-2-3 por ser oyente de Cadena COPE. Llámame. 650-51-52-53.
650-51-52-53. Y es que el plan 1-2-3 es una solución completa para adelgazar rápido, con resultados clínicamente respaldados. Adelgazas y te deshinchas. Así que llama ya a ese teléfono. 650-51-52-53. Y hoy, pues tenemos esta sensacional oferta exclusiva para COPE Cataluña que van con tu plan 1-2-3. Gratis toda esa oferta. Así que despídete de los kilos. Adiós, kilos. Adiós, kilos con el plan 1-2-3, que sí se puede con el plan 1-2-3, Enriqueta.
Claro que sí que se puede, pero ¿sabes qué? Se puede también comer unas galletas riquísimas adelgazantes, que son nuestras de cúrcuma y chía.
Vale.
Y si llaman ahora mismo, ¿qué te parece que regalemos no una caja, sino 2 cajas de galletas para los oyentes?
Vale, perfecto. Me apunto.
Pues vale, pues te apuntas.
Vale.
Pues apúntate al 650-51-52-53.
650-51-52-53. Llama sin compromiso. Ahí está Enriqueta y todo su equipo, pues para informarte sobre el plan 1-2-3. Así que, en fin, las galletas son auténticas. Así que, Enriqueta, adelante con esa promoción y con el plan 1-2-3.
Que es económico y que lo tienes mañana mismo en tu domicilio por mensajería sin gastos de envío.
En 650-51-52-53. Enriqueta, patunets, patunets.
Y patunets, patunets por tú también. Adeu, adeu.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram, CarlosHerrera2017.
Con el seguro de moto de Línea Directa tienes cobertura de reposición.
¿Ya ves?
Sí, está muy bien, pero déjame que acabe. Reposición y duplicado.
¿Ya ves?
Sí, ya veo, pero...
¿Ya ves? No, que no encuentro las llaves de la moto.
Ah, vale, pues con el seguro de moto de Línea Directa podrás tener cobertura de reposición y duplicado de llaves en caso de que las pierdas, tengas el tipo de moto que tengas.
Ya ves.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de moto sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Hoy y siempre Cantabria apetece. Y por eso mismo Alberto Herrera estará mañana martes de 10 a 1 en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno, con Herrera en COPE en directo, para contártelo y disfrutar de la magia de Cantabria, que te ofrece un respiro en cada rincón, explorando pueblos únicos, cuevas prehistóricas y caminos declarados Patrimonio de la Humanidad. Hoy y siempre Cantabria apetece.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estàs informat.
Antes que ver el sol, prefiero escuchar tu voz. Antes que ver el sol, prefiero escuchar tu voz.
És el moment de ser, com sempre, una miqueta més savis, de conèixer per què parlem com parlem, per què diem les frases que diem, per què utilitzem les paraules que diem i per què aquestes paraules signifiquen el que signifiquen, encara que en el seu origen fos tot el contrari. És el moment de culturitzar-nos de la pròpia llengua i de les nostres costums amb l'Alfred López, el nostre divulgador científic, l'autor de la seva... Jo sempre dic el nostre, no? No és nostre, però jo sempre dic el nostre, ja portem molts anys. El nostre divulgador científic, l'Alfred López, autor de la seva llibre, ja està listo, que todo lo sabe, entre otras cosas, o donde pones todo de manifiesto todo este tipo de curiosidades que son muy chulas, muy chulas. Bienvenido, Alfred, ¿cómo estás?
Bien hallado, querido amigo.
Mira, esta que traes hoy para empezar me encanta. ¿De dónde viene una expresión muy concreta que seguramente muchos han utilizado? Ser pájaro de mal agüero, sí. Que es cuando te viene alguien y te mete el gafe, básicamente. El gafe, sí, trae la mala suerte, ser pájaro de mal agüero.
Ah, pero tú sabes que un pájaro puede ser de buen o mal agüero, pero nosotros decimos de mal agüero.
Ah, no.
¿Ah?
El de bien no lo conocía, yo conocía el de mal agüero.
Claro, decimos de mal agüero, pero un pájaro puede ser de buen o mal agüero.
Ah.
Ajá.
Aquí
porque
siempre...
agüero quiere decir augurio.
Ajá.
O sea, es un pájaro de mal augurio o de buen augurio. Es un pájaro que nos trae... buenas noticias o malas noticias. ¿Y de dónde viene esto de ser pájaro de mal agüero o buen agüero? Pero vamos a quedarnos con lo de mal agüero.
Lo de buen agüero no lo he oído nunca.
Pues se usa, como te digo, para describir a alguien que trae malas noticias o predice desastres. Y este dicho tiene sus raíces en la antigua práctica de adivinación romana. Sí,
ah.
Donde se creía que el vuelo y el canto de las aves podría predecir eventos futuros. ¿Eh? Y la palabra agüero proviene del latín augurium, y es que los augures, ¿eh?, que eran unos señores romanos, eran los que se encargaban, eran unos sacerdotes romanos encargados de interpretar estos presagios para determinar el momento adecuado para realizar actividades importantes como iniciar una guerra, construir un edificio, llevar a cabo un negocio. Miraban al cielo y según cómo volaban los pájaros decían... buen augurio, mal augurio.
Esto lo hacía mi abuelo, pero no para hacer una previsión de, bueno, sino va a llover o no va a llover en función de lo que hacían los pájaros. Se limitaba a la meteorología.
Eso era un augurio. Era lo que auguraba los pájaros, lo que estaban indicando. Y esta práctica también deriva en términos como augurio, como bien te digo, ¿no?
Sí.
Inauguración también previene.
Es verdad, claro.
Inauguración. Y también agorero.
Un agorero.
Un agorero es alguien que trae mal augurio.
Malas noticias y malos augurios,
pues bien,
sí, señor.
La sociedad romana, altamente supersticiosa, confiaba en estos signos para guiar sus decisiones y lo ha dejado en ese legado lingüístico que utilizamos a quienes presagian eventos negativos, pero como bien te digo, también a eventos positivos, ¿no? Puede ser un pájaro de buen agüero o mal agüero, pero
fíjate,
nosotros
fíjate,
siempre nos
somos,
quedamos con lo malo.
Exacto, nos quedamos siempre
negativos.
Con lo malo. Ahí está, siempre yo creo que...
No nunca sé por qué. Positivo, siempre negativo.
Siempre teníamos hacia ahí, siempre. Más cosas. Fijaos, hay dos términos, insigne e insignificante. Sí. Son dos términos que tienen la misma raíz etimológica, pero que significan cosas contrarias.
Sí.
Un insigne lo engrandece, insignificante lo empequeñece, pero sin embargo tiene la misma raíz.
Sí, mira, el término insignificante se refiere a algo o alguien de poca importancia, ¿no? Mientras que insigne describe a una persona célebre y distinguida, ¿no? O sea, son dos palabras que tienen se parecen, ¿no?
Sí, pero, sí, claramente.
Significan cosas contra Dios. Mira, ambos términos comparten la misma raíz etimológica, que es el latín signum o signus, que significaba señal o carácter distintivo. El prefijo in se utilizaba en latín con dos significados diferentes, lo que llevó a la creación de estos dos términos opuestos. Por un lado, en insigne, el in, ¿no? Ese prefijo in intensifica el significado indicando algo de gran relevancia. Y por otro lado, en insignificante, el prefijo in implica negación combinado con el verbo facere, o sea, hacer, y el sufijo NTE, ¿no? Lo que da lugar a un término que literalmente significa el que no hace nada, importante o el que carece de significado. Y así, estos términos, aunque derivados de la misma raíz, adquirieron connotaciones completamente opuestas solo por ese prefijo in que tiene esos dos significado. Uno es negación y el otro es intensificación.
Es curioso que prácticamente todo nuestro lenguaje viene enraizado en el latín. Tenemos palabras del árabe, palabras incluso
griego,
griego, pero el latín es el gran influencia, ¿no? Y el latín, ¿de dónde sacaban los latinos sus palabras? O sea, ¿se las inventaban ellos?
No, se las inventaban también.
También tiene su origen.
Es el origen, que la lengua es, sobre todo europea, el latín es de raíz indoeuropea. Muchas palabras vienen del latín, vienen del etrusco, también muchos del latín sacó mucho del griego, etcétera, ¿no? Las lenguas indoeuropeas fueron las que formaron luego el latín.
O sea, el griego, yo creo que tirando del hilo...
Y luego las lenguas romances provienen del latín.
Supongo que si sigues tirando del hilo llegarás un momento y llegarás a la palabra cero. Al origen, a palabra cero de todas, el origen, el que inventó, mira, esto a la luz la vamos a llamar luz. Bueno, vamos a por otra más. Aquí hay un término que se llama eredípeta, a ver si lo digo bien ahora. Eredípeta, ¿a qué hace referencia el término eredípeta?
Pues mira,
no lo había oído en mi vida.
Pues el término eredípeta se refiere a una persona que, mediante astucia o engaño, busca obtener herencia de otro.
Pero esto no se usa, ¿no? No se usa mucho, eredípeta.
Es un cultismo.
Es un boy de guay.
Pero sí. En lenguaje culto o formal de notares, etcétera,
se usa. Sí. Bien. Uh-huh. Bien.
No está en desuso, ¿no? Pues bien, históricamente este término se aplicaba a los sobrinos. Quienes eran considerados oportunistas, ya que se creía que solo permanecían cerca de sus tíos ancianos y sin hijos para heredar sus bienes tras su muerte.
Vale, un eredípeta.
Este comportamiento originó el refrón: a quien Dios no le da hijos, el diablo le da sobrinos. ¿Eh? Que aunque hoy en día se utiliza como más el término casaherencia, ¿no?
Sí.
Curiosamente esta palabra no aparecía en el diccionario del rey, mientras que eredípeta, habiendo sido incorporada en 1884. O sea, no es una palabra que lleva 20 siglos ahí, sino no. Lleva siglo y medio en el diccionario. Y etimológicamente, eredípeta provenía del latín eredípeta, que significaba literalmente cazador de herencia, compuesto por aeres, heredero, y petere, pedir.
Eredípeta, és vostè un eredípeta? Doncs hi ha un munt de curiositats superinteressants, i ara que ens anem cap a posem prova d'aquí ja un parell de mesos cap al Nadal, per exemple, sí. Alfred López té un llibre sobre curiositats del Nadal. Sí. Ja està listo que todo lo sabe de la Navidad, per exemple, que és un d'aquests llibres per aquestes dates properes que ens vindran a sobre.
Muy baratito,
fantàstica,
además, que es muy baratito.
En Amazon se encuentra, ¿no?
En Amazon, por 12,90 lo tienen, y luego mi último libro que ha sido eso, esto es curiosísimo, que bueno, que lo tengo, que es ya por su segunda edición, y
no veas,
y
ahí
está batallando.
Todo en Amazon, estas curiositats que son fantásticas. Alfred López, muchísimas gracias.
Un placer, como siempre.
Y dit això, que ja és un bon què, estem a punt d'arribar a la una. Ja entrat en el migdia, atenció, perquè parlarem d'impostos. Parlar d'impostos és tremendo. Però a vegades són impostos que són una mica espessos, d'aquells que són necessaris, perquè els impostos, mira, fot pagar impostos, la veritat sigui dita, però són necessaris, inevitablement. Parlarem de l'impost, la taxa de residus, que l'any que ve la Unió Europea, la llei obligarà que cobreixi el 100% del cost del servei, és a dir, no podrà ser un cost deficient. Això obliga els ajuntaments a pujar impostos, a pujar l'impost de la taxa de residus. En parlarem amb l'Ajuntament de Girona, amb la regidora d'Hisenda, la Sílvia Aliu, regidora d'Hisenda, Convivència, de l'Ajuntament de Girona, per treure l'aigua quadrada, perquè aquí cada ajuntament ho fa com pot. Com pot. És veritat que Hisenda ha donat unes... Mira, ho podeu fer així, d'aquesta manera, d'aquella manera, però cada ajuntament s'aplicarà a la seva realitat. En parlarem després, i crec que serà interessant, en tot cas. Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía COPE amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Quatre papers i torno.